Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. La Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge en la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari, per tant, depurar responsabilitats. Això després que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir, tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
No és este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec. Recordem que a conseqüència de les càrregues policials, 8 persones varen resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir també un jove de 18 anys que ha quedat en llibertat sense càrrecs. És dimarts, dia 28 de juliol. I avui és el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que comencen en aquesta hora a les 7 del matí. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, Tui i Condor.
Tot una seremonia en directe a l'aeroport de Palma en una jornada en què també estan pendents de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
De moment, sabem que els establiments de platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
L'executiu ha optat per esperar a després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, que el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central.
Un Consell de Ministres que sí aprovarà la declaració com a zones greument afectades de les àrees cremades pels incendis forestals de la península.
Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la comunitat de Madrid, Àvila, la Vall d'Uixó, Castelló i Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
A les Balears avui ja notarem una pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. A partir d'avui la temperatura comença a trobar-se en augment i, de fet, al llarg d'aquests dies següents anirà a més. De moment, al llarg d'aquesta jornada, esperen que la màxima giri aproximadament entre els 30 i els 35 graus, però, com dèiem, al llarg de la setmana ens podrem arribar a situar força per sobre del que seria habitual per aquestes alçades de l'any. D'altra banda, en el cel, tindrem molta més presència de sol que ahir, amb permís de qualque interval de núvol baix, i, d'altra banda, pel seu costat, el vent bufarà fluix en conjunt i, per tant, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a l'Aró, 23 a Deià i 23 també a Vilafranca. A les Pitiuses, 22 graus a Sant Antoni i 24 a Eivissa. I a Menorca, 24 graus a Sant Lluís i 26 a Calamorell.
I en els esports en futbol, el futur de Jan Virgili continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Mentre que encara no s'ha oficialitzat la sortida de Samu Costal al Nàsser, el Mallorca espera que Virgili quedi a jugar a la segona divisió. El club suma ja 18.205 abonats i avui a les 12 del migdia s'obrirà el termini de les noves altes. I en bàsquet, l'estia Menorca de la primera FEP ha fitxat Wildens Lebeck, que arriba cedit pel València Bàsquet, el pivot estatunidenc que es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEP amb el Càceres.
Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents quan va acabar la manifestació de diumenge contra la massificació turística varen ser proporcionades. També si és necessari depurar responsabilitats o bé sancionar. Les forces de seguretat de l'Estat ho fan a petició del delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui ha reconegut actuacions violentes per part d'alguns uniformats i que descarta dimitir tal i com li havia demanat Menys Turisme, Més Vida. La plataforma, per cert, ha convocat per avui i a les 12 del migdia, una altra concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per demanar al socialista al capdavant de la institució que abandoni el càrrec.
En relació amb els fets de diumenge, les versions de les dues parts implicades no coincideixen. Per una banda, fonts properes a la Policia Nacional apunten que els organitzadors varen rebutjar llegir el manifest al Parc de la Mà i no a Ses Voltes, un espai que asseguren que té una capacitat inferior a les 2.000 persones. Aquestes mateixes fonts indiquen que quan la policia va restringir l'accés per aforament, molts de manifestants varen protestar i en acabar la manifestació, aquests, els manifestants, varen tirar pedres i altres objectes contra els agents, un fet que va desencadenar les càrregues policials, cosa que el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, considera que va ser una reacció desmesurada. El socialista també ha explicat que ha estat tan indignat per la violència policial com els manifestants i manté que no va ordenar cap actuació així.
No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
Per part seva, el portaveu del Parlament de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
Encara pel que fa a l'actuació policial, el sindicat Jupol ha criticat que el delegat del govern a les Balears hagi qüestionat la intervenció dels agents, la qual qualifiquen de proporcionada i conforme a la llei.
I el jove de 18 anys detengut diumenge per desordres i aldarulls en aquesta manifestació ha quedat aquest dilluns en llibertat sense càrrecs.
Així mateix, recordem que l'operatiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre els quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També 5 policies varen resultar lesionats en els enfondraments.
El Gopita referida han demanat la dimissió del delegat del govern, a qui responsabilitzen de l'actuació policial també. Els principals líders polítics de les Balears han mostrat certa unanimitat pel que fa a la desproporció de l'acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut. És la presidenta del govern, Marga Prats.
Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
La diputada del PC, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
Crec que és imprescindible conèixer d'on varen sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials varen sortir les ordres que varen carregar contra els manifestants pacífics.
I la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha demanat explicacions al delegat del govern.
El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials com les d'ahir.
No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
De fet, a escala estatal, Sumar ha registrat una iniciativa parlamentària per demanar explicacions al govern central i també demanar-los si han obert qualque investigació interna també. El secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, ha sol·licitat responsabilitats polítiques.
Esto es inadmisible. No puede ser que la policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas, como digo, que ponen una alfombra roja a los fondos buitre. Así que desde aquí exigimos responsabilidades políticas y exigimos la dimisión tanto del delegado del Gobierno en Baleares como, otra vez más, del ministro Marlaska.
I en relació amb la protesta en si a les crítiques a la massificació, els hotelers de Mallorca defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents amb la prosperitat econòmica de les illes.
Consideren que la manifestació de diumenge és un reflex de les preocupacions socials i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguiló, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro i con decisions basades en datos.
I continuem ara parlant d'una qüestió relacionada amb el turisme. I és que en aquesta hora comença la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Suisport a l'aeroport de Palma. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades després que l'empresa i els sindicats no aconseguiren un acord dijous passat al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears per millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. A l'aeroport de Palma són Sant Joan i el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
Bon dia, i de just ens trobam a un dels passadissos de la zona de facturació de l'aeroport de Palma, ja amb trànsit nombrós de passatgers, amb Carmen Martínez, responsable de la secció sindical de Suisport de Comissions Obreres. Bon dia, Carmen.
Bon dia.
Aquestes aturades parcials s'inicien just ara, fins a les 12 del migdia, i seguirà l'hora baixa de 7 a 10 del vespre. Quines serien les principals exigències dels treballadors cap a l'empresa?
Las reivindicaciones son económicas y también organizativas, porque no queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes, y ya recalcamos que no van a ser las básicas, sino con pluses, con subidas de IPC, con las que corresponden, y una serie de medidas económicas que sean valientes para estos trabajadores y trabajadoras.
Aquestes onades de calor entenc que també afecten la tasca per a molts treballadors que estan a fora de les pistes d'aquest aeroport, no?
Efectivamente, nosotros reclamamos también medidas de prevención porque estos trabajadores muchas veces están trabajando a 60 grados y consideramos que la empresa pues necesita tomar medidas también para esto, porque en este año, con todo el calor que estamos viniendo sufriendo, tenemos que garantizar la salud de estos trabajadores y queremos que se siente también para reorganizar la empresa y conseguir estos nuevos valores y nuevas situaciones de prevención.
¿Quins són finalment els serveis mínims per cobrir aquestes aturades i si les valorau correctes?
Bueno, para vuelos internacionales es el 60%. Lo que pasa que hay vuelos protegidos y eso es lo que tenemos que controlar. Este 60%, nosotros solo tenemos clientes internacionales. Ya sabéis que, bueno, si lo comentamos ahora, son clientes como la TUI, Condor, Air Canada. Y todos estos clientes pues ahora mismo tienen un 60% de servicios mínimos.
Muchas gracias, Carmen.
Vale, gracias.
Idò, acabeu d'escoltar les paraules de la responsable de la secció sindical de Swissport, en què les aturades esperen que continuïn si no hi ha cap acord abans aquest dissabte, com també el dia 4 i 8 d'agost.
Unes aturades parcials que han començat fa 15 minuts a les 7 del matí, que s'allargaran avui fins les 12 del migdia. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I el que també ha començat és el compte enrere per l'eclipsi de dia 12 d'agost. Avui matí hi ha una trobada clau entre el govern i el sector turístic sobre les mesures de mobilitat que s'aplicaran aquest dia per evitar col·lapses i aglomeracions. A l'espera de conèixer-ne els detalls, ja saben que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients aquest darrer només si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle. Una mesura que arriba amb cert escepticisme i desconeixement.
Així és, perquè molts treballadors de la platja de Palma desconeixen encara les restriccions de trànsit i el sistema d'acreditacions en codi QR que ha anunciat l'Ajuntament. Entre els qui sí que n'estaven informats, molts admeten que encara no saben com arribaran a la feina i posen en dubte que el nou sistema funcioni amb normalitat. La preocupació també arriba als familiars de persones majors residents o oasis que es demanen com podrien accedir a la residència si hi hagués una urgència.
Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
Els hotels també ja han començat a preparar-se per la jornada del 12 d'agost. El sector ja informa els clients, especialment els que han llogat un vehicle, que no podran accedir en cotxe a determinades zones de la platja de Palma. Pedro Marín és el president de l'associació hotelera.
La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguer no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse.
Com dèiem, avui a Can Oleo, la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, i el conseller de Turisme, Jaume Bausà, reuniran amb el sector turístic per informar del pla preventiu per aquest dia 12 d'agost.
Ara per ara, una de les mesures adoptades per l'Ajuntament de Palma és que bars i restaurants hauran d'inscriure, sí, de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Cort recomana imprimir l'acreditació i posar-la en un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorenç Bausà, estinent de Batlia de Seguretat Ciutadana.
El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi amb total tranquil·litat.
Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí el dia de l'eclipsi. Unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a tres infraestructures bàsiques de la ciutat, com som l'aeroport i els hospitals de Son Espases i Son Llàtzer.
Per cert, que el Servei de Salut reforçarà a Menorca el dispositiu assistencial aquest dia de l'eclipsi, tant als hospitals com als centres de l'àrea de salut de l'illa, en aquest cas amb 6 professionals. Més, ho ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Sbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
Passen de 9 minuts de les 7 del matí.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat. Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
I continuem ara parlant d'habitatge. A Eivissa, el problema dels assentaments continua. S'ha detectat ara un augment d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes de Vila, una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Bon Aranyó.
Amagats entre la vegetació de ses feixes de vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de Gestió Ambiental.
Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a ses feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. L'executiu pretenia aprovar la mesura avui, però ha optat per guanyar temps i per presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incloïa les seves peticions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que estan disposats a donar-los temps, però fa aquesta petició.
Que vayamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias en estos momentos que están esperando a que esto se apruebe, muchas personas que están esperando que se apruebe su prórroga, muchas personas y vecinos que están esperando que la regulación de temporada tenga la regulación que tiene que tener, muchas personas que están esperando también que la fiscalidad de los pisos turísticos sea justa. La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
Del decret llei d'habitatge també n'ha parlat Montse Mínguez, la portavou dels socialistes al Congrés.
Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
I aquí a les Illes, l'Ajuntament de Llumajor a Mallorca ha paralitzat de manera cautelar les obres d'urbanització del polígon de Son Noguera, unes obres que investiga des de fa uns mesos el Saprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis.
Sí, sí, ho ha fet a través d'un comunicat. L'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat un decret una vegada que els tècnics hagin revisat tota la informació portada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten encara una autorització addicional.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I un jutge de Palma ha decretat presó provisional per a un home per intentar matar la seva exparella manipulant-li els frens del cotxe.
Els fets han estat denunciats per la víctima, que ha explicat que un home amb qui havia mantingut una relació sentimental la vigilava. La policia va obrir una investigació i va determinar que el sospitós havia arribat a manipular els frens del cotxe de la víctima amb la intenció de matar-la. A més, li havia instal·lat una balisa de seguiment per controlar els seus moviments en tot moment.
I un home està condemnat a 9 anys de presó per pagar la seva dona i deixar-la tetraplègica.
El magistrat de l'Audiència Provincial d'Osca consideren provats els fets que van passar l'any 2024 quan l'home va propinar cops al cap a la dona. Està acusat d'un delicte de lesions amb l'agreujant de parentiu.
I el Ministeri d'Igualtat ha convocat avui un comitè de crisi per analitzar els assassinats masclistes dels mesos de juny i el juliol fins als darrers confirmats la setmana passada a Màlaga i a Toledo.
El mecanisme s'activa davant un repunt de casos amb l'objectiu d'examinar les circumstàncies dels crims per tal de detectar possibles errades en el sistema de protecció i millorar els protocols d'actuació. Enguany, 31 dones han estat assassinades per violència de gènere.
I l'IB Dona ha canviat la seu de la seva delegació a Mahó. Ara es troba al mateix edifici on estava el centre Veronique, on s'atenen les persones víctimes de violència sexual. Exel Camarasa.
A partir d'ara, amb la nova seu es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'IB Dona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
7 i 25 minuts. El govern ha homenatjat les 73 víctimes civils dels bombardejos a Palma durant la Guerra Civil. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, ha inaugurat el Mur de la Dignitat.
Hem de recordar que desenes de persones moriren en els atacs del juliol de l'any 36, quan començaren justament a caure projectils des dels avions republicans que sobrevolaven l'illa per intentar recuperar-la de l'exèrcit sublevat que comandava aleshores Francisco Franco. El govern ha recordat aquestes víctimes en un acte institucional al Passeig Sagrera de Palma aquest mateix dilluns a vespre, on també ha inaugurat el Mur de la Dignitat i han participat els familiars de les víctimes.
El meu predí i sobretot també la meva mare mos contava de la tia Maria, que va morir en el bombardeig i tal.
He experimentat per primera vegada la coïssó de lo que diuen memòria històrica.
Nosaltres no les varen conèixer com és molt normal, però sempre a casa de la predina sempre se va xerrar d'elles.
I una de les imatges d'aquestes darreres hores és la de Joan Carles I, que torna a Mallorca 8 anys després de la seva darrera visita a l'illa.
El rei emèrit va arribar diumenge en un vol procedent de Ginebra per assistir a l'aniversari d'un amic, l'empresari mallorquí Miguel Arias. Joan Carles I no s'hauria allotjat al Palau de Marivent, però sí que s'hi hauria desplaçat per fer una visita a la reina emèrita Sofia. L'exmonarca va partir de l'illa en un vol cap a Itàlia ahir matí.
I ara és el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui la premsa, començant, Toni, aquí a les Illes. Avui les portades continuen fent-se ressò de les implicacions de les càrregues policials al final de la manifestació de diumenge contra la saturació turística a Palma.
Així és, última hora recull les paraules del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui admet que va haver-hi desproporcionalitat policial en la finalització de la protesta, mentre que la imatge de la portada la protagonitza el mateix Rodríguez a la roda de premsa d'ahir, qui va descartar la seva dimissió com havien demanat els partits de l'oposició i les entitats organitzadores de la manifestació. El Diari de Mallorca, per altra banda, apunta precisament a la situació fràgil d'Alfonso Rodríguez com a delegat del govern i anuncia que el mateix Rodríguez ha demanat un informe per esclarir les càrregues policials. En la foto de portada apareix la presidenta del govern, Marga Proens, homenatjant a les 73 víctimes civils dels bombardejos republicans. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario diu que la Policia Nacional atribueix les càrregues per agressions de grups violents que feriren a 5 agents. L'Ara Balears, per la seva banda, titula «Tres policies pegaven alhora un amic i quan el vaig anar a socórrer em varen apallissar». Explica un dels ferits de la manifestació contra la massificació turística que va transcórrer pacíficament fins als moments finals. A Eivissa, el periòdico obre amb l'oposició de tres associacions veïnals contra la reforma de l'aeroport d'Escodolà, mentre que el diari recull la dotació mínima per baixes per esgotament de la policia de Sant Josep. I el Menorca, per la seva banda, afirma que Mahó haurà de retirar el monòlit de l'esplanada a causa de la resolució del Ministeri de Memòria Democràtica.
I els incendis que continuen actius a diversos territoris de la península protagonitzen avui els principals titulars de la premsa estatal.
Així és, El País recull la carrera contrarrellotge dels equips d'emergències per controlar els focs a 24 hores d'una nova onada de calor. La foto de portada és per un dels bombers forestals de la Comunitat de Madrid enmig de les flames. El Mundo, per la seva banda, titula «La gran evacuació de la nostra història», en referència als milers desallotjats pels focs, que ja equival a la d'una ciutat mitjana d'Espanya. ABC, per part seva, es fa ressò amb una imatge dels evacuats del més de 170.000 assetjats pels incendis a la península i mentre hi anant cap a Catalunya, en aquest cas a La Vanguardia, cobrin la seva imatge de portada en la boira de fum que va cobrir ahir la ciutat d'Àvila a 50 quilòmetres de distància dels incendis que afecten la província.
Sí, a més, és el més destacat del que avui publica a les portades la premsa estatal. Hem arribat a les 7:29.
l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I són ara les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dimarts. La Policia Nacional obrirà una investigació per esbrinar si les càrregues policials contra alguns manifestants diumenge a la protesta contra la massificació turística varen ser proporcionades i per determinar si és necessari depurar responsabilitats.
Això després que el delegat de govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, hagi admès actuacions violentes i hagi descartat dimitir tal com li han demanat els convocants de la manifestació.
No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha tornat a convocar per avui a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern com a protesta per la violència policial i per insistir que Rodríguez abandoni el càrrec.
Recordem que a conseqüència de les càrregues policials 8 persones varen resultar ferides lleus i, a més, la policia va detenir un jove de 18 anys que ja ha quedat en llibertat sense càrrecs.
Hi havia el primer dia de vaga dels treballadors del servei de terra de l'empresa Swissport a l'aeroport de Palma.
Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar unes aturades parcials que han començat fa uns minuts a les 7 del matí. Els sindicats demanen una millora de les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Swissport dona servei a aerolínies com Air Canada, Etihad Airways, TUI i Condor. Carmen Martínez és la responsable de la secció sindical de Swissport de Comissions Obreres.
No queremos que ningún trabajador cobre menos que otro trabajador del mismo sector. Están siempre cobrando por debajo del convenio sector y esto es lo que reclamamos a la empresa, que se siente a negociar unas subidas coherentes.
I estan pendents avui de la trobada entre el govern i el sector turístic per parlar de les mesures per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost.
De moment, sabem que els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients en un sistema telemàtic per accedir amb el seu vehicle, una mesura que els restauradors valoren amb escepticisme i cert desconeixement.
No sabia nada del tema de lo del QR i todo esto. Sé que va haver un col·lapso, va ser un desastre.
Intentaré venir un poco antes para evitar si hay algún tipo de restricción. Pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
I també avui, però, a les 11:30, al Palau Reial de l'Almudaina reobre les portes després d'una restauració integral.
Es tracta d'un dels edificis del gòtic civil més icònics de Mallorca, que ara obre espais que fa anys que estaven tancats al gran públic.
D'això en parlarem a les 8:30 amb la conservadora de Patrimoni Nacional, Rocío Fernández Treguerres. I el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge prevista al Consell de Ministres d'avui per manca de suports.
L'executiu ha optat per esperar després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem havien anunciat que hi votarien en contra si el text no incloïa les seves peticions. Per cert, el president Pedro Sánchez farà balanç del curs polític després de la reunió del govern central, però sobre el decret llei d'habitatge, que com dèiem s'ha ajornat, n'han parlat la socialista Montse Mínguez i el ministre Ernest Urtasun.
Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones.
La gente está esperando urgentemente, necesita ante lo que es la principal emergencia social de nuestro país, este decreto.
Un Consell de Ministres que sí que aprovarà la declaració com a zones greument afectades a les àrees cremades pels incendis forestals a la península.
Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades pels focs que han arrasat milers d'hectàrees a la comunitat de Madrid, a Ávila, a la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Preocupa la situació a partir de demà, quan està previst que comenci la quarta onada de calor a Espanya.
Precisament a les Balears avui ja notarem una nova pujada de la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ja notam una pujada del termòmetre que anirà més al llarg de la setmana. De fet, a mesura que ens acostem al cap de setmana, podrem arribar a registrar unes temperatures bastant per sobre de les que serien habituals ara mateix. De moment avui, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 30 i els 35 graus i serà cap a l'interior de Mallorca, on es podran assolir les xifres més elevades. D'altra banda, en el cel tindrà molta més presència de sol que ahir, amb l'excepció de qualque intervenció verbal de Nigul durant les hores centrals del dia. I pel seu costat, el vent bufarà fluix i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a les Pitiuses 21 graus a Sant Miquel i 24 a Sant Francesc, a Menorca 25 graus a Ciutadella i 26 a Castell, i a Mallorca 22 graus a Campos, 23 a Andratx i 25 a Cala Rajada.
I connectam també ara, quan són les 7:35, amb la Direcció General de Trànsit, perquè alguns problemes en la circulació a la carretera de Sóller per mort d'un accident. Juan Amplanas, bon dia, quina és la situació?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es fan retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura treballen les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Sóller i a l'altura de la taulera de sentit d'Andratx. I per acabar, volen donar precaució per aquest accident ja retirat a través dels vehicles a la carretera de Sóller a l'altura de la rotonda de l'ITV, que està provocant tràfic lent al punt i, pel moment, petites retencions en totes les direccions. Això fa pel moment. Molt bon dia.
Informatiu Matí. Esports.
I és el moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant de futbol i del futur de Jan Virgili, que continua sent la gran incògnita al Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell es va exercitar ahir amb una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella i la principal qüestió a resoldre és la continuïtat del jove extrem català. Precisament un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat just d'això a les càmeres d'IV3 Televisió.
Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues, pueda quedarse. Lo importante es que esté convencido de quedarse y de vivir un año ilusionante, eso creo que es la clave.
I un dels assumptes pendents és el traspàs del migcampista Samu Costa a l'Al Nasser, una operació que encara no s'ha oficialitzat i que deixarà una bona quantitat de doblers al Mallorca. D'altra banda, Johan Mojica ja ha estat citat pel club per unir-se als entrenaments a la resta del grup. El colombià continua sense cap proposta de sortida atractiva. Tot i les sortides que falten per fer-se i amb els nous que han arribat, Martín Valient vol centrar-se a fer un bon grup.
Como todas las pretemporadas, que sirven sobre todo para entender la idea de Mister, crear un grupo nuevo, es creo fundamental, crear un buen grupo y convertirnos en un equipo con unas bases fuertes a nivel de relaciones, nivel de competitividad y creo que poco a poco lo estamos haciendo.
L'equip disputarà dijous el segon partit amistós a terres andaluses i ho farà contra l'Al-Ittihad de l'ex-mallorquinista, el porter Pedro Rajkovic. Valient ha assegurat també que el més important en vista la pròxima temporada és sentir la unió entre equip i afició.
Hay un ambiente de ambición, hay un ambiente de exigirse, pero también un ambiente de alegría, porque todas estas cosas a lo largo de temporada te hacen fuertes en momentos sobre todo difíciles y son sobre todo cosas que se transmiten también hacia afuera y creo que un aficionado, si el fútbol lo vive un poquito más, todo eso lo nota y es más fácil que todo se une y no estaremos aquí solo hablando de la unión, de todas estas cosas. Pero se siente, ¿no? Uno lo nota y eso sería algo que a mí me gustaría mucho, que se siente otra vez eso, esa unión entre el equipo, la afición.
I una bona mostra d'això són els més de 18.200 abonats que ja suma el Mallorca. Així ho va confirmar ahir el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, en un acte de presentació d'un nou patrocinador.
Estamos hablando de un torno a un 80% de renovación. Es una cifra pues muy buena, ¿no? Hablábamos, yo en su día estuve hablando de entre 18 y 20 mil abonados que renovaríamos y ahí estamos. Es increíble, ¿no? La afición otra vez vuelve a responder, siempre está ahí y lo está volviendo a demostrar, ¿no? Que va a estar arropando al equipo en esta temporada nueva, en segunda división.
I avui, a partir de les 12 del migdia, el Mallorca obrirà el termini a les noves altes. A la primera federació, l'UD Eivissa continua amb els entrenaments, però ho fa amb el mercat en pausa. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Avui i dijous l'equip de Raúl Jona farà feina en sessió doble a l'estadi de Can Mises. No podran accedir ni els mitjans de comunicació ni els aficionats. El club, a més, té previst que els entrenaments que es duguin a terme a l'estadi aquest curs siguin a porta tancada. Quan a l'actualitat de la plantilla el mercat continua aturat des de fa 9 dies. Són 16 jugadors en plantilla, 10 fitxatges, però encara falta per arribar una part important entre 8 i 10 jugadors. En algunes posicions, com el lateral esquerre o central esquerre, no hi ha efectius. Raúl Jona només té un punt en plantilla i encara no ha entrenat amb el grup, Javi Eslava. Una altra de les situacions estranyes que viu l'Eivissa aquesta pretemporada és el fet que encara no ha anunciat cap amistós. Ja podem avançar que aquesta setmana tampoc jugarà cap partit. Tot apunta, encara que tampoc és oficial, que l'equip viatjarà la setmana que ve a Terres Alacantines per jugar els seus primers partits.
I acabem parlant de bàsquet perquè la primera FEB, l'Estia Menorca, ha fitxat Wildens Lebeck, de 26 anys, que arriba, com s'ha dit, pel València Bàsquet. El pivot estatunidenc, de 2,11 m, es va consagrar la temporada passada com l'MVP de segona FEB amb el Càceres. Lebeck ha fet de mitjana 16 punts i 10 rebots per partit i es converteix així en la sisena peça de l'Estia Menorca per a la campanya 2026-2027. De fet, el club menorquí disputarà el trofeu AON Illes Balears entre els dies 6 i 9 de setembre, un torneig en qui també hi participaran el Fiwi Mallorca, el Palmer Bàsquet, també de la primera FEB, i el Clas Bàsquet Sant Antoni, de la segona FEB, que només disputarà un partit.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
7 i gairebé 43 minuts. Continuem ara parlant de la iniciativa que ha posat en marxa Cala Millor Mallorca, que ha estrenat un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, a un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten que tenen un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
És, de fet, és una xifra que és més elevada com més estrelles té aquest hotel. Així, en una de 5 estrelles, de fet, per exemple, el consum passa de 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que a partir d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. Estomeu Guiscafrà, del Bit Group.
No és que el client de 5 estrelles consumeix qui més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
I, de fet, en els darrers 3 mesos ja s'han instal·lat els comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i a més de 300 habitatges i també de negocis, a més d'estacions de mesurament en pous i sensors de control d'aigua regenerada. El president del Consell, Llorenç Galmés, n'ha fet els comptes.
s'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
I a partir d'ara, per tant, totes les dades s'integraran en una plataforma única per tal de millorar la gestió del cicle de l'aigua, com destaca Joan Mestre, que és el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
Però de saber quin consums tenim, per on se para l'aigua és molt important per dos ajuntaments i el Consorci de Turisme.
El projecte s'ha finançat a 400.000 euros del fons Next Generation.
I fa 21 dies que el primer satèl·lit balear el Posidoni orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Pàrvit de Palma ha acollit aquest dilluns un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdana des de 600 quilòmetres d'altura.
Perquè recordem que el Posidoni es va llançar ja el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Illes Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present també pel futur de les Illes Balears. Permeten, per exemple, obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com per exemple la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes.
No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això, processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
La presidenta del govern, Marga Proença, ha elogiat el talent balear i assegura que és una mostra clara. Diu que les illes aposten per la innovació, el coneixement i també la tecnologia. També ha destacat la importància de disposar d'eines i d'informació per fer front justament als reptes climàtics que es presenten.
Que important és la prevenció, i aquest satèl·lit és prevenció. Ho hem vist també en les danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrània. Que importants les dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
I si teniu curiositat, heu de saber que el Posidoni passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia, que és hora balear.
El Posidoni que oferirà informació important, rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. Precisament, vos parlem ara de la darrera hora dels incendis forestals de la península. Més de 100.000 persones continuen evacuades o confinades per aquests focs que han arrasat milers d'hectàrees a la Comunitat de Madrid, Àvila, la Vall d'Uixó, a Castelló i a Toledo. Uns focs que també han provocat el tancament d'una cinquantena de carreteres. Els bombers fan feina a contrarrellotge abans que demà dimecres les temperatures tornin a pujar i es compliquin de nou les tasques d'extinció.
Segons la delegació del govern a Madrid, l'incendi a aquesta comunitat continua actiu i sense estabilitzar, tot i que durant la nit les flames han reduït el seu avanç una evolució que ha permès actuar sobre els diferents focus. Pel que fa a l'incendi d'Àvila, Castella i Lleó, els responsables de l'extinció asseguren que la situació és bastant més favorable del que era ahir, i és que en aquesta província les falmes ja han arrasat 50.000 hectàrees i el foc té un perímetre de 160 quilòmetres. José Luis Gutiérrez és el director tècnic d'extinció d'aquest incendi.
Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
Tot això mentre l'incendi de la Vall d'Uixó, Castelló continua actiu després d'arrasar prop de 7.200 hectàrees i assolir un perímetre aproximat de 67 quilòmetres. Avui matí, 6.000 persones del barris propers als focs podran tornar a casa seva. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explica que l'incendi podria haver estat provocat.
Todas las investigaciones están abiertas, insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
Mentrestant, a Toledo s'ha autoritzat el reallotjament de 9 dels 11 municipis evacuats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que aquest dilluns i avui són dies importants perquè està previst que demà dimecres les condicions meteorològiques empitjorin amb l'arribada d'una nova onada de calor.
A partir del miércoles, las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
També han sabut que el Ministeri de l'Interior ha suspès les tasques de recol·lecció amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i també a les províncies d'Àvila i Toledo mentre duri el període d'emergència perquè es poden originar focs per la fricció entre la maquinària i la vegetació. I un darrer apunt, avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones de greument afectades per emergències de protecció civil les àrees cremades pels incendis que afecten la península.
I just després del Consell de Ministres, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Palau de la Moncloa per fer balanç del curs polític.
S'espera que Sánchez destaqui sobretot les bones xifres econòmiques d'Espanya i reiteri el compromís contra la corrupció, un tema que ja ho sabeu, ha marcat gran part del curs polític pels casos que han afectat el PSOE i també el govern central.
Aquesta compareixença de Pedro Sánchez es produirà just quan hem sabut que l'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez.
També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici en jurat popular. Així constaten l'escrit presentat per les acusacions que lidera Azteoir. Per a la seva assessora, Cristina Álvarez, demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
I avui el judici del cas Kitchen quedarà vist per a sentència. Serà 4 mesos després que començés.
I es presentarà, per tant, l'informe final de la defensa del que fos el xòfer de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. El judici gira al voltant d'un presumpte operatiu parapolicial per sostreure a Bárcenas documentació o gravacions de material que pogués comprometre el PP o els seus dirigents. Ahir la defensa d'un dels acusats, l'excomissari José Villarejo, va defensar que l'operació Kitchen va ser una investigació d'intel·ligència legítima.
I la delegació del govern ha informat que aquesta mitjanit ha arribat una embarcació irregular amb 27 persones a bord a Cala Petita, a Cala d'Or, a Mallorca, i han intervingut la Guàrdia Civil i la Unitat de Seguretat Ciutadana.
Durant aquest mes de juliol han arribat a les costes de les Balears més de 1.000 persones a bord d'embarcacions irregulars. Això són 500 persones més que l'any passat, en aquest mateix mes, el mes de juliol. Enguany han arribat per via marítima més de 3.700 persones en unes 200 embarcacions.
I de la crònica internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es reunirà avui per 8a vegada amb el president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca. Aquesta visita es produeix malgrat l'ordre d'arrest per part del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu.
Les portes de l'avió que el du fins als Estats Units, el primer ministre d'Israel ha anunciat els temes que pretén tractar a la reunió. Debatran, diu, tots els temes de l'agenda. En primer lloc, l'Iran, naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat i també ampliar el cercle de pau al nostre voltant. L'objectiu del viatge és garantir la seguretat, ha dit, la fortalesa i el futur del nostre estimat estat d'Israel, ha dit Netanyahu, mentre que Trump ha admès que manté petites diferències amb el primer ministre israelià sobre la guerra amb l'Iran, tot i que ha subratllat que tots dos estan bastant a prop a les seves posicions.
Tot això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aturar els bombardejos contra l'Iran per negociar un acord que posi fi al conflicte.
Ara bé, manté que reprendrà els atacs si les converses fracassen. L'Iran, per la seva banda, ha assegurat que no hi ha contactes en marxa i que en aquests moments estan centrats en la seva defensa.
I el rei Felip VI s'ha reunit aquest dilluns amb la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, que avui serà investida. Tots dos s'han compromès a enfortir la relació bilateral entre els dos països.
Amb dos mandataris han ressaltat, de fet, els llaços històrics d'amistat entre Espanya i el Perú i han reafirmat la seva voluntat de continuar enfortint l'associació estratègica reforçada que mantenen d'ençà de l'any 2015.
I ha estat detingut un menor de 15 anys com a sospitós del tiroteig d'ahir a la ciutat estatunidenca de Seattle.
Tres persones varen perdre la vida i quatre varen resultar ferides, entre elles un nen de 2 anys. La policia continua cercant un segon sospitós relacionat amb l'incident que va tenir lloc durant un popular festival de menjar. Enguany, els Estats Units han registrat 271 tirotejos massius.
I encara un darrer apunt. Àustria se suma a la llista de països europeus que prohibiran l'accés a les xarxes socials als menors d'edat.
I en aquest cas s'establirà el límit legal en els 14 anys. El govern austríac ha acordat traslladar aquesta qüestió al Parlament per a la revisió del projecte de llei, mentre que també informarà a la Comissió Europea. La llei entrarà en vigor l'any 2027.
7:54, moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós.
El primer Master of Cinema d'aquesta edició, l'actriu danesa Trine Dirholm, el 20è aniversari d'allò, l'estrena de dues coproduccions d'aquesta casa d'IB3, el concert de Nacho Vegas. L'Atlàntida Mallorca Film Fest segueix a tot ritme en una edició històrica per ofertes, per entrades, i que ahir ja va viure una jornada marcada per la presència balear a Sandra Martínez.
Es va estrenar, per exemple, Aixam, un thriller psicològic, obra d'Òscar Bennàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, i que de ben segur vos agradarà si sou fans d'asbestes o de les utopies que acaben malament. Aixam és una coproducció d'IB3, igual que Maria Solivelles i 3.000 al mes, dues de les pel·lícules destacades de la jornada d'avui al festival. I és que la presència balear és enguany potser més present que mai. Ho vàrem veure ahir mateix, amb l'estrena, per exemple, d'Érem una gran família, l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar que va dels anys 40 als 90 en una obra on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat també.
Un film documental que la directora té molt clar que pot interessar a tothom.
És un poc inevitable recordar una mica, pues, jo, per part meva, els meus pares, els meus avis, però també hi ha gent com la meva cosina, per exemple, que té 20 anys, que l'ha vista i que li ha fascinat, que és potser un públic objectiu que no hagués pensat de bones a primeres, però que de sobte crec que pot aprendre molt també d'aquestes històries.
També arribarà a sales passat l'estiu Les culpables, una altra de les propostes d'aquest dilluns, però qui són les culpables? Idò, les al·lotes, les adolescents que van avortat. Va ser el cas, per exemple, de Marta Duran, la directora d'aquest film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis i en va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula. Montse Pujol és la productora del film.
I la Marta sempre explica que en aquell moment de pandèmia d'estar tancat a casa a la seva habitació es va sentir més entesa i més acompanyada que mai, no? Tants anys de viure-ho en silenci i de cop fas una publicació a les xarxes socials i surten dones de sota les pedres, dones que podien tenir la mateixa edat, viure molt a prop, que havien viscut una cosa molt similar i pel silenci no.
Les culpables va ser premiada al Mallorca Talent Lab i aquesta va ser la primera empenta per tirar endavant el projecte que va dirigit a un sector molt determinat.
Aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
Voy a tomar el camino equivocado.
Tot això, com dèiem, en una jornada marcada també per la presència del documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson i que ha presentat la història del formigó, on manté la marca de la casa, aquesta càmera en primer pla, els personatges reals que superen qualsevol ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot en aquesta història del material de construcció. Wilson ha protagonitzat una xerrada esbaluart on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb allò que entenem per humor, no es pot generalitzar.
You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny is not funny to the person that
La Bienquerida va ser també ahir l'encarregada de posar la música a la Festa de la Misericòrdia, un espai on avui prendrà el relleu Nacho Vegas.
Este preciso momento.
mendigo ni más que pagar.
I encara un darrer punt de la cultura. Abans de les 8 del matí, el Menorca Music Festival es cancel·la. La mateixa setmana que havia de començar, el festival havia de ser aquest dissabte al recinte firal d'Es Mercadal, amb un concert de Víctor Manuel s'havia d'iniciar. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, a qui ara escoltam.